Bé, moltes gràcies. Com ha dit abans en Maxi, jo sóc en Pau Font, sóc investigador predoctoral d'aquí a la casa i abans de començar m'agradaria agrair-li a ell i també a l'Albert doncs, l'oportunitat d'haver pogut participar en aquest seminari i a la resta de companys de la casa i a tots doncs, per venir. Com ha dit en Maxi, el plantejament d'avui potser serà una mica diferent, segurament també més diferent de la Georgia, més que presentar així uns resultats espectacularment bons i tancats. Intentaré plantejar algunes idees o alguns temes arran doncs, d'aquesta investigació que estic duent a terme i que s'ha dut a terme també doncs, en el marc d'aquest projecte al qual en Maxi ha fet referència i suposo que servirà doncs, més per poder plantejar més qüestions, potser més debats, si hi ha algun tema que queda més penjat, doncs el podem tractar amb més profunditat doncs, el moment del debat. Per dir-ho d'una manera resumida, el meu objecte d'investigació, la tesi doctoral, és analitzar l'impacte polític de la grip de 1918 a Espanya, incloent Espanya a Catalunya, des d'una perspectiva de la història política i cultural, i és precisament doncs, aquest enfocament que hi donem i que hem donat al projecte també, doncs, el que constitueix al final una aportació fonamental i bàsicament és posar en relació la política en un sentit estricte i les conseqüències i l'impacte doncs, de l'epidèmia de grip de 1918. I, a més, tenint en compte i un afegit, que és intentar donar una mirada una mica més enllà del temps curt, és a dir, no intentar circumscriure l'impacte polític de l'epidèmia mentre dura l'epidèmia, sinó doncs, dilatar les dinàmiques i els contextos polítics doncs, cap enrere i cap endavant, allargar-los en el temps. Faré un breu repàs brevíssim de la grip de 1918 i una mica un micro mínim estat de la qüestió dels estudis que s'han ocupat d'estudiar la grip de 1918. La pandèmia de grip de 1918, coneguda com la grip espanyola, és l'episodi epidèmic pandèmic més rellevant de tot el segle XX, que els estudis més recents parlen, hi ha força consens en dir que com a mínim hi va haver 50 milions de morts i fins i tot es parla de fins a 100 milions de morts, els que seria pel cap baix doncs, un 3% de la població mundial en només 2 anys i escaig. I a més també es calcula doncs, que un terç de tota la població mundial va infectar-se d'aquest nou virus de grip. Us ho poso aquí en comparació dels dos altres grans episodis traumàtics en sentit de mortalitat que hi ha hagut al segle XX, com són la Primera i la Segona Guerra Mundial, doncs, per situar una mica aquestes xifres, la rellevància d'aquestes xifres en un sentit de mortalitat i en un sentit això estrictament demogràfic. I si ho comparem, per exemple, amb el Covid, si anéssim a parlar d'un 3% de la població mundial en la darrera pandèmia, no estaríem parlant dels 6 milions de morts que hi ha hagut, que no són ni un 0,1%, i estaríem parlant de vora 240 milions de morts en també 2 anys, vull dir, per posar una mica el focus en això. L'epidèmia va tenir, bàsicament, i segons les varietats geogràfiques, per dir-ho així, 3 onades, una a la primavera de 1918, una segona a la tardor d'aquell mateix any, que va ser l'onada més greu, amb més mortalitat i que es va escampar arreu del món. I després, el que es podria dir una tercera onada el 1919, hi ha gent que ho separa, potser diu que hi ha fins i tot una quarta onada el 1920, però aquestes dues darreres onades ja van ser doncs, més residuals. Una característica peculiar d'aquesta pandèmia va ser que en comptes d'afectar els grups de població que normalment es veuen afectats per els virus respiratoris, per dir-ho així, que són la gent més jove i la gent més gran, n'hem tingut una mostra fa poc, va afectar sobretot a població jove, adults joves, en la plenitud de la vida, podríem dir, de 20 a 40 anys, fet que agreuja més encara doncs, aquest impacte demogràfic sobre l'estructura general de la població, fins i tot més enllà d'un sentit demogràfic, podríem dir-ho, en un sentit estrictament econòmic, per exemple. I també, parlant dels seus orígens, no entraré en el debat que hi ha sobre d'on va aparèixer aquest virus. Hi ha hipòtesis que apunten a la Xina, hi ha hipòtesis que apunten als Estats Units, hi ha hipòtesis que apunten a França. Bàsicament, ens és una mica igual, per dir-ho d'una manera ràpida. El que sí que ens interessa és parlar dels vincles que hi ha entre l'aparició i expansió d'aquesta pandèmia i la Primera Guerra Mundial. Els moviments de població que hi va haver, població, entenem treballadors, soldats d'aquí per allà, arreu del món, moviments globals van tenir un paper fonamental. Ja no ens posarem en si en l'aparició de l'epidèmia, però sí en la seva expansió ràpida i a tot arreu. A més, l'epidèmia també va influir i condicionar els mesos finals de la guerra i fins i tot també els mesos on va tenir lloc el procés de pau. I és evident, doncs, que el context de postguerra també va estar fortament marcat per les conseqüències derivades de l'impacte d'aquesta epidèmia. Malgrat la centralitat d'aquesta epidèmia en un moment tan clau, per dir-ho així, de la història del segle XX, la relació directa entre l'epidèmia i la política en un sentit estricte s'ha tingut poc en compte fins a dia d'avui. O sigui, l'absència d'estudis que analitzin les conseqüències polítiques directes de l'epidèmia són molt escassos, evidentment encara menys els que ho intentin fer a un mitjà i llarg termini, intentant traslladar aquestes conseqüències, doncs, posant la mirada en els efectes polítics que pugui tenir durant l'etapa, per dir-ho així, de l'Europa d'entreguerres. La majoria d'estudis, que n'hi ha molts, s'han centrat en l'impacte demogràfic des d'un punt de vista també sanitari. Hi ha molta història social, des d'una perspectiva de la història social, que s'ha fet per estudiar aquesta epidèmia. També estudis d'abast local, més o menys positivistes, però que al final també serveixen, doncs, per oferir noves mirades i complementar i completar una visió global de tot el fenomen. És a dir, tots aquests estudis són una excel·lent base per partir el nostre estudi o la nostra aproximació, i al final hem de reconèixer una mica que els estudis d'història contemporània fets des de la història política i cultural som els latecomers totals en aquest objecte d'estudi. És a dir, hi ha gent que porta anys estudiant això des dels seus respectius camps, com podria ser la història de la medicina, per exemple, i, bueno, ara hem arribat nosaltres a dir-hi la nostra. Tot i així, ja hi ha alguns estudis de tipus més aviat culturalista que hi donen una mirada global i comparada a aquesta epidèmia i que apunten a aquesta relació entre política, cultura i epidèmia, però són estudis també que tenen la tendència de centrar-se en el temps curt una altra vegada i parlar només dels mesos o dels anys de l'epidèmia. I és arran d'aquest buit de dir buscar una mirada netament política, per dir-ho així, a l'epidèmia i intentar-la aplicar en un temps mig, per dir-ho així, doncs, que va sortir la idea del projecte dirigit per en Maxi, en el qual, doncs, he tingut el gust de poder-hi participar. El projecte de la gripe de 1918 a la Covid-19, un anàlisi històric en Europa i Amèrica Latina, té com origen principalment la pandèmia de Covid-19 i també arran d'unes ajudes de la Fundació del BBVA. Però bàsicament és això, és a dir, durant la pandèmia de Covid-19 hi va haver un gir mediàtic espectacular cap al passat, cap a les epidèmies del passat en general, davant de la situació que estàvem vivint. I, evidentment, la grip de 1918 era com l'element perfecte, perquè era una pandèmia recent, una epidèmia contemporània, podríem dir, i era una epidèmia que s'assemblava moltíssim en termes sanitaris, mèdics, de mesures, de la patologia en si. S'assemblava moltíssim a la Covid, i és que hi va haver ressò de la premsa, diaris, televisions, ràdios, fins i tot articles o peces de divulgació que parlaven de la grip de 1918. Però, altra vegada, i aquí va venir el qüestionament de tot això, les comparatives entre les dues epidèmies van ometre precisament quina relació hi havia entre l'epidèmia i l'impacte polític i cultural d'una epidèmia, que ara segurament ens sembla evident que una epidèmia com la que hem viscut ha tingut un gran impacte, però fins en aquell moment, doncs, potser havia quedat en un segon pla o oblidat, ja que alguns historiadors no dubten en dir que l'estudi en aquesta perspectiva de la pandèmia de 1918 és clarament un abandonament historiogràfic majúscul i evidentment, potser perquè no s'han fet aquestes investigacions prèviament i s'havien negligit, per dir-ho d'una manera una mica gruixuda, doncs va fer que el 2020 no tinguéssim la capacitat de fer comparacions polítiques, per exemple, entre les relacions que hi pugui haver entre la crisi de la democràcia liberal i l'auge dels autoritarismes en el context de la pandèmia de 1918, al llarg dels anys 20, per exemple, i la possible connexió que hi pugui haver doncs, amb els règims d'ultradreta actual o de dreta radical actual, que també han jugat un paper polític claríssimament durant aquesta passada pandèmia de Covid i que, bé, això estem en un context, salvant, evidentment, totes les distàncies, on també doncs, estem visquent l'auge d'opcions antiliberals i antidemocràtiques. Així doncs, bueno, les preguntes seria això, quin és l'impacte polític i cultural de la grip de 1918 i quines relacions hi ha en aquest sentit polític i cultural entre una i altra epidèmia. El projecte ha tingut, i ara parlo del projecte i després tocarem alguns d'aquests temes que hi ha, i això, bé, Maxi és com el que els toca a tots, jo potser no els toco tant tots, però el projecte ha tingut uns quants eixos sobre els quals han pivotat les investigacions, conferències, articles i, evidentment, el resultat principal del projecte, que serà doncs, aquest llibre que apareixerà en anglès a Routledge i en castellà a Publicaciones de la Universidad de Zaragoza aquest mateix any. Primer de tot, tots aquests eixos acaben buscant omplir d'alguna o altra manera doncs, aquest buit historiogràfic del que estava parlant. Primer, l'impacte de la grip de 1918 en relació al seu context, sobretot pensant-lo i entenent la grip com una part del procés final de la guerra i l'inici de la postguerra mundial i de l'obertura o continuació d'un procés d'enorme convulsió social, convulsió política, radicalització política. En segon lloc, i potser aquest seria l'aspecte més conegut, per dir-ho així, sobre la pandèmia, però també hem intentat aportar nous enfocaments i nova informació, per dir-ho d'alguna manera, en les mesures de control i profilaxi dictades per les diverses autoritats, ja sigui al nivell que sigui, des de un nivell estrictament local o regional, com pot ser analitzar Barcelona o un petit poble de l'Empordà, doncs fins a mesures d'abast estatal i sempre tinguent en compte doncs, la possibilitat que ens ha donat aquest projecte d'analitzar diversos casos, doncs d'establir una mirada comparada entre diversos països, per dir-ho així, com pot ser Espanya, Itàlia, Portugal o Argentina a Sud-amèrica. Després també hi ha el que seria el vincle entre els discursos de tipus tecnocràtic, per dir-ho així, que tenen un component perillosament, per dir-ho així, antidemocràtic en alguns sentits. Com es vinculen, doncs, aquests discursos que durant l'epidèmia apareixen i es consoliden amb molta força amb els moviments antidemocràtics o l'auge de moviments i opcions polítiques de tipus autoritari i antidemocràtiques que apareixeran doncs, els anys posteriors i que comparteixen algunes similituds amb aquests discursos tecnocràtics que veiem durant la pandèmia de grip de 1918. Un altre element central és la memòria o la no memòria que hi ha de la grip de 1918 més enllà de l'epidèmia, i això potser ho deixo una mica més pel final i en parlem una mica. I el darrer eix, com he comentat i com s'ha avançat i com a part fonamental del projecte, doncs, analitzar aquestes comparatives polítiques entre la grip i la Covid-19, vinculant l'aparició i l'ús d'una epidèmia per part d'aquests règims autoritaris d'entreguerres i d'aquestes noves dretes radicals. Si ens centrem en el cas espanyol com una manera de veure la potencialitat d'aquesta temàtica, us he posat vinyetes perquè si no em voleu escoltar més, estic molt entretingut. No, però realment l'humor gràfic és un suport molt interessant perquè al final és a través de l'humor es poden dir coses que semblin completament banals i fútils i realment es diuen coses, a vegades grans veritats, més que si es diuen de manera seriosa. Clar, el cas espanyol, amb una més intensitat fins al moment treballada en la particularitat amb algunes de les particularitats regionals de Catalunya, difereix poc del que he dit historiogràficament, que hi ha aquest buit en aquest aspecte que ens centrem. Tenim bones síntesis generals, centrades en els anys de l'epidèmia, com els llibres i les obres i treballs de Maria Isabel Porrascall o Beatriz Echeverri, alguns treballs en un sentit culturalista que analitzen precisament la relació entre discurs de nació i l'epidèmia, són com molts estudis culturals, potser s'allunyen una mica de l'estudi de la història pròpiament. I després també tenim com un fractal d'estudis més regionals o més locals que al final també es poden incorporar o es poden utilitzar doncs, per aquestes visions generals. El cas de Catalunya és potser una mica per sota en aquest sentit, perquè s'ha analitzat moltíssim Barcelona, però el que seria el territori que en diuen ara queda una mica més despenjat. I en el cas del País Basc, per exemple, hi ha monografies regionals i a Catalunya no en tenim cap. I per altra banda, tampoc tenim investigacions que situïn l'epidèmia en aquest context polític 1917-1923, o sigui que en treguin una lectura netament política i que són uns anys claus per veure la instauració de la dictadura de Primo de Rivera, és a dir, des dels seus discursos nacionalistes i autoritaris, el seu vocabulari científic i sanitari, que és d'arrel regeneracionista però que durant els mesos de l'epidèmia s'apoditza i s'impregna en l'epidèmia. Tots aquests elements fonamentals, aquest període fonamental per entendre el cop de 1923, no ha estat analitzat o no ha estat passat pel sedàs d'aquesta epidèmia. I per l'altra banda, doncs, els estudis que s'ocupen netament d'estudiar aquest període sense relació amb això, sense parlar de l'epidèmia, no parlen de l'epidèmia, és a dir, no tenen en compte la grip com un factor analític determinant o rellevant a l'hora de plantejar la gènesi i la instauració de la dictadura de Primo de Rivera. I bueno, encara menys doncs, algun estudi que s'atreveixi a anar gaire més enllà de 1923 en aquest sentit. I per això deia que una de les coses que volem aprofundir és no centrar-nos en el temps curt dels anys de l'epidèmia. Evidentment sí que hi ha el temps curt i hi ha de ser, és a dir, la conjuntura del moment específic, el context i l'epidèmia en si, les seves conseqüències polítiques directes, tot això ha de dialogar sempre amb el que seria un temps mig o un temps llarg, tant com per anar enrere com per anar endavant. I això el professor Puigverd és una cosa que ha assenyalat forces vegades, això del perill del temps curt. I realment hem de tenir en compte potser des de 1898, per entendre primer l'evolució del context polític, netament polític, del sistema de la restauració, també des de 1898 el context sanitari i la conjunció de la sanitat amb la política, que seria la política sanitària, i després pensar en corrents intel·lectuals, per dir-ho així, com poden ser el regeneracionisme, doncs que també juguen un paper fonamental tant en la política com en la sanitat, també. I després, més enllà dels mesos de l'epidèmia, també s'ha d'intentar posar la mirada, i això també ho hem intentat fer, i ens n'hem sortit prou en el projecte, doncs, de buscar posar aquesta mirada més enllà de 1923 i intentar veure quines poden ser les conseqüències d'aquesta epidèmia en les polítiques públiques de la dictadura de Primo de Rivera, o en un sentit discursiu, doncs, si l'epidèmia té un rastre, doncs, per justificar el règim polític o per articular discursos sobre la nació, per exemple. Evidentment, l'epidèmia té lloc en un context extremadament complex. A ningú se li escapa que just a 1918, quan arriba l'epidèmia a Espanya, el país està en una situació bastant, potser podríem dir, semicrítica. El sistema de la restauració està en una profunda crisi, sobretot des de la triple crisi d'estiu de 1917. Per altra banda, trobem l'impacte social, econòmic i polític de la Primera Guerra Mundial, malgrat la neutralitat espanyola, i després la conflictivitat social, l'auge del sindicalisme i l'aparició d'aquest perill bolxevista, que al final és una alternativa al sistema a través de la política de masses, també. I, per altra banda, també en un sentit estrictament sanitari, doncs estem davant de, malgrat alguns avenços des de finals del segle XIX i principis del segle XX, ens trobem en una situació sanitària no òptima per afrontar, doncs, per dir-ho així, una epidèmia d'aquestes magnituds. És a dir, l'estructura sanitària estatal no està desplegada, les endèmies són d'altres epidèmies, com poden ser el tifus, el còlera, etcètera, etcètera, són recurrents. I, en general, hi ha una falta d'higiene i cultura de la higiene que ja abans de l'epidèmia s'havia posat com un problema per al progrés, per dir-ho així. O sigui, en definitiva, la grip apareix i romp en un còctel explosiu de malestar social, conflictivitat social, inestabilitat política, inflació, crisi de subsistències, també. I això sempre em remet a una frase que crec que la faig servir a cada intervenció que he fet, que és de l'historiador de la medicina Charles Rosenberg, que diu que una epidèmia al final és un fenomen que talla transversalment la societat d'un moment i posa al descobert i agreuja també totes les seves disfuncions i conflictes que hi pot haver en un moment. O sigui, les posa al descobert i afegeixo potser que les impregna per complet, ja sigui de manera directa, és a dir, com una evidència material de la disfunció, o també de la que podríem dir disfuncions discursives o intangibles, com podria ser, per exemple, el problema de la nació. És bàsicament, no sé si quedarà bé aquesta imatge, però és com si tens un braser gros i fots un raig de gasolina, i la gasolina seria, doncs, una epidèmia d'aquestes característiques. Evidentment, de totes les temàtiques que us he plantejat, ara us en parlaré una mica d'algunes a la llum del cas espanyol que permeten, doncs, primer veure la potencialitat de seguir explorant aquesta via, i segona, doncs, per il·lustrar-vos amb alguns exemples de la recerca que hem fet. Un element particularment intens a Espanya, i que també trobem en altres casos que hem analitzat en el projecte, és aquesta situació de frontera i del perill exterior, per dir-ho així. És a dir, la proximitat o la preeminència del control de fronteres com a eina percebuda, com a bàsica i primera per frenar una epidèmia és a dir, és cabdal. O sigui, la intensitat en què en els primers moments de l'epidèmia es posa tota l'atenció sobre el control d'entrada de viatgers en les fronteres és molt gran. És a dir, hi ha molt d'interès en això i té una particularitat, que és un component, que és aquesta estigmatització de l'estranger com a potencial vehicle de contagi, és a dir, aquest altre nacional, com un element a tenir en compte per ser un element perillós que importarà el virus i l'epidèmia i la mort a les fronteres de la nació. Això, o sigui, aquesta culpabilització és claríssima, per exemple, a tot Espanya, amb el trànsit de soldats portuguesos a través de la frontera, soldats o treballadors portuguesos també, i vaixells, per exemple, que arriben de l'Atlàntic o això, vapors de viatgers, doncs, que arriben amb potencialment infectats de grip i que venen a portar la grip. I això contrasta, sobretot d'una manera discursiva, amb l'entrada o la tornada de ciutadans espanyols, per exemple. I en el cas de l'Empordà, per exemple, és claríssim com els veremaires que han anat a fer, per exemple, la verema a França i tornen, evidentment, tan infectats de grip com els soldats portuguesos que passaven per la frontera del País Basc a Irun, no són percebuts, evidentment, com un vector de contagi, però no són estigmatitzats o culpabilitzats, sinó que són com víctimes de la seva situació, per dir-ho així. També, per exemple, un altre cas és el del llicenciament massiu de reclutes que hi ha quan s'ha iniciat l'epidèmia i que també actua com un vector de contagi extremadament gran, sobretot cap a pobles, és a dir, els reclutes tots en un mateix quarter militar, cadascú el fan tornar a casa seu, doncs també són un vector de contagi i no són estigmatitzats ni culpabilitzats com aquest altre nacional que ve a importar la pandèmia des de fora. Però clar, també hi ha un enemic interior, a vegades victimitzat, però moltes vegades assenyalat, que és el pobre i és a dir, les classes més baixes acusades de viure en males condicions higièniques, males condicions de salubritat, i que estan estigmatitzats i culpabilitzats, doncs, això, perquè se'ls considera, doncs, com focus de contagi i d'un perill per la salut pública, per dir-ho així. I això es veu claríssim en algunes propostes que es fan, per exemple, a Madrid, en alguns barris de barraques de la ciutat, o en el cas més extrem, que en Maxi ha analitzat amb més profunditat, el cas d'Alacant, on es fot a terra, bàsicament, un barri sencer de barraques al mig de la ciutat i es desallotja i es reallotja per la resta d'Espanya, doncs, un barri de barraques. Evidentment, però, això és en un sentit molt directe de l'epidèmia, molt estrictament relacionat amb l'epidèmia, però en un sentit discursiu, l'epidèmia també pot convertir a l'enemic, a l'altre, en 5 minuts, ja estic. L'epidèmia, o sigui, converteix a l'enemic i a l'altre en el mal i es fa una associació bàsicament discursiva entre epidèmia, malaltia i mal i es fa servir com a argument de debat polític, per dir-ho així, o de desqualificació del rival polític. És a dir, per exemple, en plena epidèmia, aquest de l'esquerra és del Correo Catalán, que diu la verdadera epidemia reinante. Evidentment, l'epidemia reinante és la grip, però la grip no és allò important, per dir-ho d'alguna manera, sinó és el socialisme revolucionari que destrossa Espanya, la propietat, l'exèrcit, la pàtria, la religió i la societat. o a l'altre, doncs, la grip que diu que ve fugint del bolxevisme perquè aquest sí que no té cap mena de rival. El mateix ho podem trobar, per exemple, amb els debats que hi ha entre germanòfils i adolfils, doncs que hi ha gent que no dubta en parlar d'epidèmia germanòfila per dir que hi ha molts germanòfils a Espanya o al revés, i això potser més vinculat a l'epidèmia, doncs casos d'articles d'opinió que veuen la grip, primer, com una conseqüència de la Primera Guerra Mundial, que això és, per dir-ho així, un consens bastant compartit, és a dir, que l'epidèmia ha arribat a conseqüència de la grip, però també, per exemple, diuen que la grip o que el fet que França ens hagi importat aquesta epidèmia a Espanya és una ofensiva de la Intente, doncs, per desestabilitzar el país. I en el cas particular català, que he analitzat amb més profunditat en el capítol del llibre que sortirà aviat, també trobem aquesta associació amb la campanya, amb l'inici de la campanya autonomista iniciada per la Lliga a finals de 1918, precisament just en el pic de l'epidèmia. Doncs també hi ha, és a dir, i això és un aspecte poc estudiat i poc vist en els que estudien les implicacions polítiques tot curt de la campanya autonomista i del conflicte entre l'opció catalanista i el nacionalisme espanyol, per dir-ho així. Doncs, primer, hi ha elements de discussió i es posa sobre la taula, si bé no queda massa reflectit en les bases de l'Estatut, per exemple, presentats per un i altres parts, es posa de manifest l'epidèmia com una eina per argumentar a favor o en contra de l'autonomia de Catalunya i, evidentment, en un altre sentit discursiu, tampoc es dubta d'utilitzar l'associació epidèmia mal, doncs, com per descalificar el separatisme, per dir-ho així. Aquí, en el primer és claríssim, o sigui, el malalt està malalt perquè s'ha tornat separatista, bàsicament, i el segon és una vinyeta com molt específica en un moment de la campanya autonomista, quan s'està intentant crear una comissió parlamentària, s'intenten introduir esmenes o a través del senyor Alfons Sala, intentant representar-se o erigint-se com a representant de Catalunya, doncs introduir esmenes de la part del govern dels partits liberals dinàstics. I ja ho tornen a dir, estamos perdidos, senyor Conde, ja vol estar aquí la gripe. Evidentment, la gripe no és la grip, està tornant la grip en aquell moment en un sentit estricte, però la gripe també és una altra vegada dels catalanistes que ja tornen a fotre merder amb l'autonomia, que és vista, evidentment, per als sectors més radicals del nacionalisme espanyol com un perill i directament com una amenaça separatista. Un altre element important també és el concepte de dictadura sanitària que apareix durant aquesta epidèmia i els vincles que hi ha amb la dictadura de Primo de Rivera. Això en podríem parlar durant una hora més, potser, perquè és un dels temes més amb una relació, vull dir, amb uns vincles més clars i més directes, i que sorgeix d'un debat important que es dona i s'aguditza en el si de l'epidèmia, que és el debat entre tècnics o polítics. És a dir, si uns polítics ineficaços no poden resoldre els problemes de la nació, anant al problema més fonamental, que és la vida de la gent, doncs potser és necessària una actuació ferma de dictadura sanitària feta a partir de tècnics. Bàsicament, aquest és el plantejament. Evidentment, aquests postulats tenen aquest perill autoritari, per dir-ho així, i aquesta facilitat de poder, confondre, per dir-ho així, política sanitària amb política estrictament parlant, i per tant alimentar, doncs, això, el discurs de sortides antidemocràtiques i autoritàries, doncs, a les crisis que pot tenir l'Estat. evidentment, els vincles que hi ha entre ambdós postulats acaben sent una manera de trobar una solució o una sortida a la crisi del sistema regeneracionista. Un autoritari en tots els sentits de la política, l'altre doncs, autoritari en el sentit de la política sanitària. A més, la dictadura utilitza, com he dit, un llenguatge científic tècnic que pot veure's influenciat, no només, evidentment, però en bona mesura per el llenguatge que s'utilitza durant l'epidèmia. I també queda reflectit, malgrat sigui difícil trobar referències explícites directes, i això ara anirem per acabar, referències explícites directes de la grip de 1918, més enllà del 1923, per dir-ho així, queda molt clar l'esforç de polítiques públiques sanitàries i d'higiene que fa el directori doncs, per modernitzar el país i per intentar posar mal a problemes com els que la grip de 1918 havia doncs, posat de relleu. I per acabar, m'agradaria parlar això d'una mica, i ja acabo, de la memòria de la grip de 1918 més enllà de l'epidèmia. És a dir, hi ha un gran impacte i centralitat de la grip just en els mesos que dura, la grip és superpresent, però posteriorment cau en una mena d'oblí, en comptes d'un dia de memoir seria un dia d'oblí, per dir-ho així, o sigui, queda completament oblidat d'una consciència històrica públic. Tenim pocs rastres a la dècada dels 20 que parlin explícitament i directament de la grip de 1918. I un exemple claríssim és en la dictadura de Primo de Rivera. Evidentment, no queda enterrada en un oblit definitiu, perquè veurem que el record és reactivable, però el problema és que no hi ha una memòria oficial generada que reivindiqui el llegat de la grip, per dir-ho així, en un moment on la memòria passa per aquesta construcció oficial en clau potser nacional, i aquí no m'hi poso gaire més perquè en Lluís ja m'està mirant malament, és broma, eh? Passa per això, com per exemple passa amb la Primera Guerra Mundial, que genera una memòria oficial i una commemoració pública del record d'aquell episodi. Amb la grip això no ho trobem. Quins són els motius per això? I vaig ràpid per acabar. Primer, intentar inserir un moviment de caràcter global que no té distincions, per dir-ho així, en una narrativa nacional. Per tant, no hi ha res que la nació pugui exaltar positivament d'aquest aspecte o diferencialment respecte d'altres sobre la grip. Segon, no és tan heroic com morir a la guerra, morir de grip, i evidentment també mostra com algunes vergonyes, primer de la ineficàcia o la possible ineficàcia de l'Estat i també fins i tot potser de la ciència en donar resposta a l'epidèmia. Hi ha un altre factor que he dit abans, que és l'enorme presència d'altres malalties i d'altres endèmies i epidèmies recurrents durant aquest període que li donen un sentit banal a la mort per epidèmia, possiblement. I després hi ha un altre punt que potser seria una mica psicològic, que és el record traumàtic, a vegades o normalment, tendeix a submergir-se i a no voler-se exposar. O sigui, en definitiva, el que passa amb la grip, més enllà de 1923, per dir-ho així, és un oblit social, per dir-ho així, perquè no apareix en el terreny públic, però que queda relegat en una esfera privada, familiar o no oficial, per dir-ho així, subalterna, però que també, o que tampoc és un oblit total, perquè, com hem vist amb la recent pandèmia, s'ha reactivat aquesta memòria d'un període doncs, que ens pensàvem que havia quedat completament oblidat. Alguns n'hi havien dit a forma tan pandèmic. Bueno, ara potser ja no ho és tant. I, evidentment, doncs, el fet que no estigui completament oblidat demostra això, que els oblits no sempre són totals ni blancs ni negres i que la memòria sempre és reactivable en aquest sentit. Bé, ho deixo aquí, si voleu, per plantejar algunes coses. Gràcies per la vostra atenció i això, gràcies.
Gràcies als ponents per l'esforç de síntesi que heu hagut de fer i que us estigués fent gestos per anar acabant. I donem pas doncs, a un torn de paraules tant als presents aquí a la sala com a les persones que estan connectades. En el cas que sigui així, doncs, bueno, crec que podeu aixecar la mà o ho dieu pel xat. I en el cas dels doncs, aquí presents, sisplau, les preguntes breus, sintètiques, però a també si van dirigides als dos ponents de forma ordenada. Penso que no és gaire complicat.
Digues. Sí. Bé, jo segur que en tinc dues per la Giorgia i un pel Pau. La Giorgia, les dues preguntes són...
Perdona, un moment. Sí. Parleu una mica fort.
Que hi ha el micro està aquí.
Sí, les preguntes per la Giorgia, una és que hi ha alguns historiadors, com en David Alegre, que consideren que el feixisme no pot ser considerat revolucionari. I també, què n'opina si realment així, si... O sigui, aquest debat, si realment el feixisme pot ser considerat... Si el feixisme pot ser realment considerat revolucionari. I l'altra pregunta és, què va fer exactament que el feixisme italià, estant tant a la vora de Roma, del Vaticà, no tingués el component religiós com si tenia el feixisme espanyol?
Formulem les tres juntes.
I la per en Pau és... podem saber exactament per què aquesta epidèmia... Perquè crec que has dit que podria ser que haguessis dit que van morir entre 50 i 100 milions de persones. Clar, un terç de la població d'Europa seria més o menys. Un terç de la població d'Europa que hi havia en aquell moment.
Bueno, no a Europa, 50-100 milions de morts a tot el món.
Ah, val. Però igualment són molts morts. Com pot ser que se'n parli en la història, se'n parli tampoc tingui tan poca transcendència i, a canvi, per exemple, la Pesta Negra, clar, són èpoques diferents, sí, però... A què pot ser, a què atribueixes tu que hagi passat, diguéssim, relativament almenys per alt?
Més preguntes, no? Si no, si hi ha unes quantes, les acumulem, podeu fer, i així també poden
sí, articular una sí, resposta. Sí, sí, algú més... Digues.
Hola, bon dia. Jo tinc una pregunta a tots dos i després una específica pel Pau. M'ha interessat molt el que ha dit la Giorgia, sobretot pel que fa a la hispanitat, perquè trobo que és un concepte que ha tingut més continuïtat històrica després amb el propi franquisme, amb el Fernando Castilla, i avui dia, sobretot bé, als anys 90, ja amb Alfredo Alvar o les tesis de Gustavo Bueno, i recentment amb Elvira Rocabarea, amb la rehabilitació, no?, de, diguem, de l'imperialisme espanyol i la llegenda negra. No? I el Pau ha apuntat que no li interessava gaire la qüestió dels orígens. Però jo recordo, precisament, no sé si va ser en el centenari, el 2018, o ja amb la pandèmia, parlo de memòria, que hi havia certes persones que deien no s'ha de dir grip espanyola perquè precisament es va dir espanyola perquè els primers casos que es van reportar va ser Espanya, perquè com que no era un país beligerant, no hi havia tanta censura com als Estats Units o com a França. Llavors, per això, quan van començar a sortir els diaris dels primers casos als Estats Units, feien referència a Espanya, però és culpa dels anglosaxons, com sempre. I això s'insereix, sembla una broma, però això s'insereix dins de la construcció del mite de la hispanitat, que és un dels fonaments del nacionalisme espanyol. I això s'inseriria dins d'això que deia la Geòrgia, de com es va transformar la ideologia del nacionalisme. Per això, això de culpabilitzar els altres, no sou vosaltres els que heu portat la malaltia, està molt relacionat amb la qüestió dels orígens i després també s'insereix en això de no, és que nosaltres teníem menys censura, érem millors que els anglosaxons, que és una part de l'argumentari rehabilitador de l'imperialisme espanyol que trobem avui dia, que és un dels fonaments de l'ultradreta moderna. És a dir, hi ha una connexió clara, jo crec, entre aquestes dues coses i volia saber si ho havia reflexionat una mica. Jo m'enrotllo més. La segona és Pau també. Tinc el neguit sobre si la discontinuïtat del règim polític, quan analitzes l'impacte que va tenir la grip en les polítiques públiques de control i de profilaxi, que heu comentat que heu treballat, clar, Espanya va tenir, és a dir, hi havia una gran discontinuïtat del règim polític, el 23 tens el directori no, militar, que després té un intent de més de d'institucionalització fallida, Segona República, franquisme, no hi ha una continuïtat. Llavors, com pots a llarg termini analitzar aquestes polítiques si contínuament s'està tallant no, la continuïtat institucional? Perquè, per exemple, als Estats Units, que sí que hi ha més continuïtat, a mi m'encuriosé saber, i no sé si ho heu reflexionat, si això podia tenir alguna relació amb les lleis d'immigració dels anys 20, amb la fundació de l'FBI i dels serveis d'intel·ligència ja que es comencen a construir els anys 20, etcètera. Ja com que hi ha més, una continuïtat més gran, potser es poden resseguir més aquestes conseqüències que no pas a Espanya, i no sé si ho has reflexionat, ho has mirat, i aquesta és la meva pregunta.
Les ponem ara, que veig que són unes quantes preguntes i llavors ens fem una altra tanda. Qui vulgui.
Vols que comenci jo, potser, per les meves específiques? Sí. Començant per aquesta dels... Si sabem per què té tanta poca transcendència, al final és el que he intentat exposar en aquest... O sigui, raons per tal que hi hagi aquest oblit. Clar, no sé, és a dir, Europa, per exemple, és a dir, la història de la humanitat, per dir-ho així, s'ha fet des d'Europa, des de sempre, per dir-ho d'alguna manera. I, evidentment, Europa, clar, aquestes xifres, 50 milions, o sigui, a Europa podríem estar parlant d'un 1% de la població europea, potser. Clar, a nivell de, això que he dit, de commemoració, per dir-ho així, i de record de l'epidèmia, com que té lloc en un context tan complex, és a dir, primer, per l'experiència de la Primera Guerra Mundial, que és molt més traumàtica que morir-te al llit d'unes febres, com et podies morir de còlera, de verola o del que fos, és a dir, aquesta banalitat del morir-se per malaltia, com un episodi més, vull dir, tampoc recordem, per dir-ho així, on hi ha una memòria oficial de l'epidèmia de tifus de 1914 a Barcelona, que també va fotre una esterrejada bastant considerable. És a dir, el fet que hi hagi molt més trauma, per exemple, per la Primera Guerra Mundial, una memòria oficial de la Primera Guerra Mundial, una banalitat del que és posar-se malalt, doncs potser això, tot això, entorpeix el record i a vegades, vull dir, al final és això, el record d'un esdeveniment històric o la importància que considerem d'un esdeveniment històric és
el polític, podria ser. Com a veure amb la política, una cosa que...
Clar, és a dir, aquests records venen molt articulats i sobretot a partir d'aquest moment, doncs, per la visió oficial que imposa l'Estat, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment que hi ha diàleg i visions i diferents maneres de recordar, però... Jo m'atreviria a apuntar cap a aquesta direcció, bàsicament. El segon, això de grip espanyola, imperialisme i hispanitat, ja m'he dit que no m'interessa d'on ve el virus, evidentment, està demostradíssim que no va sortir d'Espanya, i tampoc ho he mencionat, però hi ha casos de periodistes o d'intel·lectuals que es refereixen negativament a aquest fet de que la grip se'n digui espanyola, n'hi ha que ho diuen...
Ja a l'època.
Sí, 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 just al moment, just al moment. I que també és això, vull dir, ho equiparen, doncs, això una mica a la llegenda negra de Espanya com origen dels mals. I és, no ho hem analitzat en profunditat, però vull dir, els casos hi apareixen i també n'hi ha que són més humorístics, per dir-ho així. I després també hi ha una altra cosa, que és que, o sigui, se'n diu grip espanyola en una esfera molt anglo o molt europea, però hi ha llocs que li diuen un nom completament diferent. No em sona que els països de... I això, Laura Spinelli, em sembla que és que ho tracta molt, que parla de com se'n diuen de la grip, vull dir, a l'est d'Europa, per exemple, n'hi ha que li segueixen dient la grip russa, per exemple. No ho sé, eh?
Això ho podeu mirar també amb els diversos noms que té la sífilis. Sempre és un altre país, com el francès, el mal espanyol...
No estava cas, però clar, és a dir, la grip té infinitat de noms. A Catalunya se n'hi diu la passa, i la passa és el nom... però, evidentment, sí que hi ha reacció davant del qualificatiu grip espanyola i defensa fins i tot de metges que diuen no, és que està científicament demostrat que la grip no va venir d'Espanya. Vull dir, aquest qualificatiu és incorrecte, evidentment. I n'hi ha d'altres, doncs, que ho agafen en aquest sentit que deies tu, d'un atac, doncs, als valors d'allò espanyol, per dir-ho així, i d'aquests continus atacs contra la hispanitat, per dir-ho així, sí. I després això de la discontinuïtat, clar, no sé fins a quin punt, o sigui, per molt que hi hagi una ruptura de règim, les idees polítiques i l'evolució de... És de la dictadura de Primo de Rivera, no... O sigui, un canvi de règim polític no és un trencament completament total vers el que hi ha anteriorment. Encara que sigui un canvi polític per reacció, que, com seria, per exemple, la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, encara que sigui per oposició, la continuïtat hi és. I, o sigui, discursivament, la dictadura de Primo de Rivera s'esforça molt a reafirmar precisament, per exemple, només deixem de banda en un sentit discursiu de com es fa servir la malaltia per justificar el mal d'Espanya, etcètera, etcètera, que això també té un component bastant important, és a dir, com s'articula el problema de la nació, el problema d'Espanya, des d'una manera científico, mèdica, etcètera, etcètera, que evidentment ja és un llenguatge que ve de la tradició regeneracionista, però clar, al final, vull dir, el cirujano de hierro autoritari, que és Miguel Primo de Rivera, guarda una estreta relació de continuïtat en tot el que s'havia estat plantejant temps abans. I en política sanitària, encara que sigui per oposició, és a dir, està claríssim que el règim exalta polítiques sanitàries efectives que han revertit la situació del mal que havia fet, doncs, un règim polític i parlamentari completament caciquil, viciat, corrupte i ineficaç. Vull dir, amb la República no puc atrevir-me a fer aquesta afirmació com el que he fet amb la dictadura perquè no hi he entrat tant, però el fet que hi hagi un canvi de règim polític no implica tampoc. És a dir, són... El record, per dir-ho així, o les referències explícites de la grip no transiten, diria jo, en aquesta tessitura de la política. I sobre els Estats Units, jo no ho havia pensat, ja, gràcies per l'aportació.
Simplement t'ho dic perquè les polítiques públiques depenen molt sovint dels temps polítics, i això canvia amb el règim, ho hem vist a la Xina, per exemple, que les polítiques públiques envers la Covid han canviat depenent del calendari del Partit Comunista. Clar, si un trencament de règim polític es perd una miqueta, no?, diguem, el ritme, no?, de les mesures que es podien perdre, o canvia.
Això clar, no, però, o sigui, en la dictadura de Primo de Rivera, és a dir, els rastres que hi pugui haver amb la grip, o sigui, les referències explícites directes, encara que no hi hagués un trencament, per dir-ho així, de règim, jo crec que desapareixerien igualment. El que sí que es pot veure és doncs, l'esforç en propugnar polítiques públiques en un sentit que donen continuïtat a tot el fenomen. Ja estic, no? Que... Sí.
No, a veure, primera pregunta, fascismo revolucionario sí o no? A ver, claro que hay diferentes interpretaciones y yo creo que sí. A ver, no, el asunto es este. Además, David es un colega. Pero bueno, quien se enfoca en el fascismo como no revolucionario es porque exalta la dimensión contrarrevolucionaria, o sea, contra socialismo, contra liberal democracia. Que es cierto, pero eso pertenece a la parte muy inicial del fascismo. O sea, como cuando hablaba de parte constituens y parte destruens, para mí eso se refiere solo a la parte destruens. O sea, primero, se imponen como ellos son los malos, ellos son los enemigos y nosotros somos diferentes. Pero prima critican, ya hay una frase solo de crítica, y eso sí que es de reacción a lo que hay. Pero después van articulando una nueva, o sea, y aquí es esta, en mi opinión, y bueno, yo como muchísimos más autoridades, más autoridades que yo, la parte realmente revolucionaria, o sea, que proponen una tercera vía a lo que existe. Y la parte novedosa es esta construcción de este hombre nuevo y sobre todo la relación entre la política y las masas, que es algo diferente de lo que hace la liberal democracia y es diferente de lo que hace el socialismo. O sea, encuentra una manera de acercarse a las masas que para la época era auténticamente novedosa. Y en esto es la parte auténticamente revolucionaria. O sea, no es solo que dicen eso, no es una vuelta a la tradición. Aquí está el elemento de revolución. Y sobre la relación con la religión, y es un poco es lo que mencionaba antes, o sea, tradiciones históricas diferentes. La nación en Italia nace, el Estado unitario, nación nace, ya aquí podemos descubrir todo. El Estado unitario nace sin el apoyo de la Iglesia y de la población católica. Por otro lado, la situación en España es muy, muy diferente. La nación nace con el imperio, con los reyes católicos, o sea, es todo un conjunto de elementos interconectados. Claro es que en el caso italiano, los fascistas se enfrentan a una población que es mayoritariamente católica, y de allí todos los pasos que llevan en el 29 al concordado con la Iglesia. Claro que la relación con la Iglesia es una relación conflictiva. Básicamente siempre, sobre todo en el tema de la educación del pueblo. Y basada sobre las necesidades políticas, o sea, de acercarse para conquistar la parte grande, el apoyo grande del electorado católico, mayoritario, pero siempre en un plan de competición, sobre todo en el terreno de la educación. De la educación, o sea, son siempre una relación muy conflictiva. Entonces, de interés, digamos, político, de intentar de gestionar la cosa, por eso de allí llegan al concordado del 29, pero siempre con, bueno, razones de momentos de crisis y puntos de enfrentamiento más o menos fuerte. El concepto de hispanidad. El Falange lo utiliza por dos razones. Primero, la continuidad histórica. O sea, pone Falange en un continuum, digamos, bueno, forzando mucho la cosa, pero intentan coger elementos para soportar sus tesis y sobre todo para soportar las reivindicaciones territoriales y imperiales, que como mencionaba antes, eran sí ideológicas, culturales, referencias culturales, pero o sea, ellos quieren, de hecho, es muy anacronístico, no podían, no se podía en aquel momento, España no tenía las posibilidades políticas, militares, económicas de hacer una cosa así, pero la idea era de volver a un tipo de imperio de nivel territorial. De hecho, Falange lo menciona explícitamente en los puntos programáticos del 34, o sea, habla de un título de preeminencia en las empresas universales, de España que tiene que recuperar su papel legítimo como eje espiritual del mundo hispano, hispánico. Y recuperan también, se recupera mucho, bueno, eso pasa también en los 20 con Prima de Rivera, pero se recupera mucho el valor simbólico, pero tampoco tan simbólico, del Día de Araza, que, bueno, es de finales del siglo XIX, de hecho. Pero lo recuperan y sobre todo en esta, con evidentes connotaciones imperialistas. O sea, intentan, o sea, subrayan menos el carácter espiritual de esta hispanidad, pero sí que se ponen con una, o sea, le dan una figura más concreta imperialista de conquista territorial. ¿Era una cosa viable a la época? No. Lo hacen igualmente y de hecho proponen cosas, o sea, para implementar esa cosa, como la Falange Exterior, como el Consejo de Hispanidad, o sea, sí, lo hacen, claro, con recursos realmente no adecuados, pero sí que lo hacen, determinan decisiones políticas que tienen un impacto. No sé si he contestado a todo, a algo más. Creo que sí.
Tengo una segona. Joaquim.
Sí, no, no és una pregunta, però felicitats, Pau. Està molt bé, i jo ja, igual. Felicitats als dos. No és una pregunta, en Pau, però és intervenir en aquest diàleg que heu fet, que m'ha semblat molt interessant. No? Diguéssim, hi ha un element que a mi em sembla que és important aportar col·lació quan es parla de continuïtat i canvis en la vida política en relació a les polítiques catalanes, no? Que és el procés de professionalització de l'administració pública, a la qual Espanya està lluitant, amb totes les debilitats que vulgueu, però sense cap mena de dubte s'estava modernitzant. Per tant, professionalització vol dir tècnics, funcionaris, blindats davant dels canvis polítics en molts casos. No? Per tant, és evident que un canvi de règim no provoca posar de totes en l'aire tot allò que s'ha portat practicant o s'ha intentat portar practicant. I, per tant, aquest és un moment important. Important. Per exemple, la dictadura de Primo de Rivera comença l'Escola Nacional de Sanitat, que era un vell projecte i finançat amb fons internacionals. No? I per tant, estan implicats professionals, i això passa en educació, passa en sanitat, passa en molts altres departaments, diguem-ho així, o ministeris. No? Per tant, aquest element de la professionalització dels funcionaris és molt important, és molt important, perquè hi ha línies de continuïtat que van d'aquestes dècades del segle XX, la dictadura de Primo de Rivera, i arriben a la Segona República. És evident que els càrrecs de més responsabilitat política són depurats si hi ha un canvi, però hi ha un segon nivell de l'administració que és molt decisiva per la continuïtat.
Sí, jo tenia... Bàsicament són tres preguntes. Potser algunes d'elles no es podran respondre, per tant.
Bueno,
ja. I no n'hi haurà cap de memòria.
Gràcies.
No, primer dir que les dues intervencions m'han semblat molt interessants i amb molts aspectes analítics a considerar. I tinc dues per la Georgia i una per en Pau. No? Per la Georgia, bàsicament, primer volia un aspecte més teòric, no? Que seria la idea d'una perspectiva comparada o perspectiva transnacional, punts de connexió, punts de diferenciació, potencialitats i limitacions també d'aquest enfocament, no? Perquè al final fer una perspectiva comparada també té els seus riscos. Llavors, això seria el primer element.
El segon element és el marc general, no és pel que he interpretat, i potser no ho he interpretat bé, però seria un enfocament bàsicament d'història política i des de dalt, no? Analitzant els discursos, les narratives que es construeixen per part dels ideòlegs, no? Al final. La pregunta és, potser no ha estat el cas i per tant, doncs, cap problema, no? Però si has pogut fer alguna incursió a veure si aquestes narratives construïdes des de l'elit han tingut una traducció, diguem-ne, des de baix en l'everyday life, no? O en la formulació de Ferran Archilés, no? Les experiències de nació i, per tant, les experiències d'aquest tipus de nació, quines serien? Per tant, com s'ha consumit la nació, diguem-ne, no? Des de baix i des de la perspectiva del feixisme. I llavors, en Pau, també una pregunta de tall més teòric i que potser tampoc té gaire interès, però has fet al·lusió, no?, als estudis de història social, història des de l'àmbit sanitari, mèdic, història de la ciència, lògicament. Quin tractament han dut a terme, diguem-ne, aquests estudis, no?, de l'òptica política? Per tant, quin ressò té la història política en aquests estudis, no?, que al final es diu que era residual o que no tenia cap tipus d'influència, però fins a quin punt, saps? No sé, com ho conceptualitzaries una mica més?
Sí.
Hi ha més preguntes, no? Faig només un comentari brevíssim. 40.000 coses apuntades, però és igual, molt breu, i que pot servir una mica en la línia, no amb la línia exactament que plantejava en Lluís, sinó més aviat com una, si en un sentit d'un, aquí dic, compartida, penso que és potser compartida, d'analitzar, diguem-ne, transversalment dos problemes diferents, però a partir d'algun enfocament potser més teòric, en aquest sentit, no? Que és bàsicament, la pregunta és molt, no molt simple de respondre, però sí molt simple de formular. Que és bàsicament, clar, estem acostumats i acostumades a pensar, diguem-ne, no, que els fenòmens històrics, diguem-ne, no, són debats, molts dècades, no? Els històrics tenen, diguem-ne, moments en els quals s'acceleren, diguem-ne així, no? I tot cas, si s'acceleren, implica, en principi, que hi ha un factor, o més d'un factor, que accelerador, és a dir, acceleren aquests processos històrics. En el cas del feixisme, diguem-ne, ho ha assenyalat Jorge, ho ha assenyalat, evidentment, la guerra, o les guerres, o les intervencions militars, diguem-ho així, és un factor, sens dubte, fonamental, i no entrarem aquí en fins a quin punt la guerra civil i el debat de les cultures polítiques, bla, bla, bla. Però sí que em plantejava la pregunta si es pot pensar, aquí ve un mix, diguem-ne, si es pot pensar, o fins a quin punt, sí que es pot pensar, però tant fins a quin punt, i si és útil o no, pensar simultàniament la guerra i l'epidèmia, les epidèmies, no? Les pandèmies, en aquest cas, com a factors acceleradors. És a dir, si tenen vinculació en aquest sentit. Ho pregunto concretament perquè la guerra civil i la invasió de Virgínia, etc., són fenòmens obvis. En canvi, són menys obvis les epidèmies, en aquest cas concretament la grip del 18, però semblaria ser que són molt rellevants perquè entronca amb una continuïtat a l'hora de pensar com el concepte de la malaltia nacional, diguem-ne, l'enfermedad nacional, diguem-ne, revitalitza uns discursos que ja estaven, ja venien del segle XIX, que tenien parcialment elements particulars, però no gaire, diguem-ne, a Itàlia i a Espanya, és a dir, elements compartits a bona part d'Europa, inclús a Amèrica Llatina també, diguem-ne, sobre la crisi secular, final de segle, bla, 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 del segle XIX, però que experimenten un procés accelerador que combina, i aquí ve la qüestió, combina guerra i epidèmia, si analitzem, diguem-ne, d'una mirada més de mig termini, Primera Guerra Mundial, epidèmia, amb grip del 18, i l'estat de violència, diguem-ho així, dels anys 20, que òbviament acaben concloent els 30, que és el salt en qualitatiu que has explicat, no? Però si es podria pensar, si té sentit pensar-ho d'aquesta manera, a mi em fa l'efecte que sí, però no sé si... Què en penseu?
Responem aquestes tres perquè llavors ja la Xuxa que també vol parlar, o sigui que endavant.
A ver. A ver, el análisis comparado transnacional. No me he metido en el asunto transnacional, de hecho. Si no, o sea, con la investigación de archivo he visto algunas, o sea, he notado algunas cosas, pero de hecho no he desarrollado. Por ejemplo, entre intercambios de esta nación, cómo transitan, sobre todo de Italia a España con Falange y cómo la reciben. ¿Cómo la recibe Falange? Hay algunos textos de José Antonio Primo de Rivera, que fue fundador de Falange, entre otros. Sí. Vale. Más complicado, pero bueno, dejámoslo así. En el que él reivindica, o sea, dice, es verdad que miramos al fascismo italiano y su idea de nación, pero reivindicamos nuestra idea falangista de nación. Y lo reivindica, o sea, de manera original, subrayando que ese concepto de unidad de destino universal y el elemento católico, que sí está presente desde el principio. Y él subraya cómo estos dos elementos de la hispanidad y de la presencia del catolicismo como, digamos, elementos constitutivos e ínsitos en la relación de Falange, son elementos originales respecto al fascismo italiano. Entonces, cogen algo del fascismo, reciben la idea general fascista de nación, pero reivindican, la reelaboran, digamos. Y eso puede ser considerado un poco como, bueno, un aspecto transnacional de cómo la idea pasa, la reciben y la desarrollan de manera un poco original. Pero de hecho no, mi investigación no iba en aquel sentido, era... Ya la clave comparada me ha creado bastante problemas, así que no me puse la transnacional. ¿Cómo reciben la experiencia, bueno, desde el punto de vista un poco de historia social, ¿no? Me comentabas, o sea, cómo la reciben desde abajo. Tampoco tuve, no, la verdad que no te puedo decir nada. Nada más detalle porque de hecho no lo vi, no tuve tiempo, consulté mucho material y ponerme también la perspectiva al revés, digamos, habría sido otra tesis doctoral de hecho, entonces no, sobre esto no puedo contestar mucho, claro que sería interesante. Sobre todo de cómo lo reciben los partidarios, o sea, lo que apoyan y lo que no apoyan. Pero bueno, quizás para una próxima línea de investigación. Pregunta de Maxi, complicada, supuesto, sí, correcto. No sé si quizás eso, sobre ese punto Pau puede contestar mejor. Claro que... un poco lo que contaba antes Pau, o sea, la idea de la guerra y también la guerra que Primera Guerra Mundial está pensando, que rende más rápido ese proceso de selección y que manifiesta, digamos, la parte sana, la parte enferma del país. Por ejemplo, en caso de fascismo, pensando en el italiano, la Primera Guerra, claro, la Primera Guerra Mundial acelera el proceso de evidenciar la parte, digamos, enferma del país, que eran los neutralistas, los que no querían que Italia entrase a la guerra, y eso sí que velociza un poco, acelera la dinámica de los buenos y los malos. Quizás en este sentido, pero no sé si te he contestado muy bien. O sea,
también aparece en Marruecos, en España, por ejemplo. En Marruecos 21-22 es clarísimo esto. También de Marruecos, de Prieto, socialistas, de Sánchez Mazas, falangista,
No, jo al final, quan he fet la metàfora aquesta de les brases i la gasolina, al final també és part d'això, no? És a dir, tu tens un caliu, per dir així, que es va fent, vull dir, de dinàmiques que tenen més o menys continuïtat, però
al final, evidentment, la guerra no ho canvia tot. Jo crec que és el motor de la història, la guerra, no sé fins a quin punt hi ha una part de veritat, però l'epidèmia crec que passa una cosa similar, és a dir, accelera processos que es van... I estic pensant en tot aquest discurs tècnic, tecnocràtic, de parlar de dictadura sanitària i també en el discurs aquest de la nació malalta, per dir-ho així. En quin millor moment s'accelerarà aquest discurs que quan la nació està malalta, de veritat. Però, sí. I sobre... Això...
Hemos contestado...
No, però una reflexió. No
sí, jo crec que no puc tenir una pregunta.
Sí, que no és tan senzilla de contestar. Sí.
I sobre el que deia en Lluís, clar, aviam, aquests estudis, evidentment que parlen de política i parlen del context polític, al final és això, de mirar la mateixa cosa des de, que depèn de d'on te la miris i poses l'accent en una cosa o en una altra. A veure, hi ha coses, o hi ha estudis molt enfocats en la demografia i en calcular taxes de mortalitat i de parlar d'una manera molt expositiva de les mesures. N'hi ha d'altres que, evidentment, han posat més èmfasi en l'impacte social en un sentit de conseqüències derivades de l'epidèmia, però això en un sentit social o econòmic, per exemple. Clar, al final és això, és canviar el punt de vista i l'òptica. Aviam. És evident que hi ha referències a la política en obres que hem treballat, però és a dir, la política en cap d'elles és el tema central de l'anàlisi o la conjunció entre política i epidèmia. Seria una mica això.
Assumpte, sí, que tenies la mà aixecada.
Hola. Bueno, jo tenia una pregunta molt breu per la Georgia, que a més crec que et vaig plantejar ja fa un temps en un seminari que vam coincidir a l'Institut Europeu de Florència, que és precisament el lloc dels anomenats nacionalismes perifèrics, en el cas d'Espanya i del discurs falangista, perquè és un tret diferencial respecte a l'escenari italià i impugnen, no?, aquesta idea de nació, que forma part també d'aquesta anti-Espanya, no?, i han condicionat també... llargament la forja d'una cultura nacionalista antiliberal espanyola, i no poc.
Ah, sí, clar, compte. A ver, sí, correcto, o sea, el elemento del nacionalismo periférico es central, bueno, en el régimen general, pero también lo de Falange. De hecho, los nacionalismos periféricos son entre los enemigos, junto con socialismo, bolchevismo y liberal democracia de los falangistas, y claro, que propone una versión de nación completamente diferente, pero para ellos que constituye una amenaza, de hecho, a la unidad castiza de España, y que como tal caben en el calderón de la antinación, de los enemigos antinacionales. Claro, es un elemento de diferenciación muy fuerte con Italia, porque no existe nada parecido allí. Y sí, claro, o sea, son elementos enemigos, básicamente, elementos de amenaza contra la idea falangista de nación. Entonces, caben en la categoría de antinación como tal, de hecho. No sé si he contestado muy bien la pregunta, porque me perdí una parte, se sentía muy mal al inicio, pero bueno, dime si no te intento explicar mejor.
No, sí, les contestava.
No sé si algú més. A mi m'agrada perquè la Sud és la primera persona que des del format híbrid presencial telemàtic ha formulat alguna pregunta. O sigui que t'ho agraeixo.
Molt bé, gràcies.
Tot i que estàs a Portugal, ha servit, ha volgut parlar alguna cosa. No sé si algú més dels presents a la sala telemàtica o aquí... formular una altra pregunta, que s'aclari algun aspecte que potser ha una mica més d'atenció. Doncs, si voleu, doncs donem per finalitzada la sessió d'avui. Moltes gràcies per la vostra assistència, també als ponents.
Gràcies.
I ens veiem aviat el mes d'abril.
El mes que ve.
Moltes gràcies.
Gràcies.